la mañana.
COPE Vinaròs.
Estar informado.
Hola, què tal? Molt bon dia. Salutacions cordials. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Avui és dimarts 24 de maig i anem a contar-te tot el que passa a la nostra comarca. Ho farem com sempre a través d'aquest programa de la mañana de COPE en el Maestrat. El programa d'avui l'obrirem parlant d'economia amb la regidora responsable d'aquesta àrea Vinaròs, Maria Cano, ja que tenim una sèrie d'informacions tributàries que donar a conèixer a tots els contribuents de la ciutat de Vinaròs. També estarem a Peníscola, on ja han començat les obres de rehabilitació de l'antiga caserna de la platja del Pebret, en ple parc natural de la Serra d'Irta. Romualdo Forner, regidor d'Urbanisme, ens contarà el tipus de treball que s'acometran. Ens desplaçarem també fins a la localitat de Sant Jordi, que ha citat per al pròxim dilluns 30 de maig a un total de 14 municipis per tal de promocionar de forma conjunta d'una banda el sol i de l'altra el turisme esportiu, concretament el de golf. En parlarem amb l'alcalde de Sant Jordi, Ivan Sánchez. Actualitzarem les notícies a la una de la tarda i a la tornada en parlem dels tresors pontificis del Papa Luna, que han sigut declarats Vic, i al voltant d'ells s'organitza tota una interessant jornada de la que ens farà 5 cèntims el president de l'Associació d'Amics del Papa Luna de Peníscola, Juan Bautista Simó. De seguida entrem en matèria, però abans anem a actualitzar l'última hora informativa, com sempre, en titulars. Finalitzen els tallers per al foment de l'ocupació programats per al primer semestre de l'any a Vinaròs. Aquests cursos, que s'han dut a terme durant els mesos d'abril i maig, han facilitat a la ciutadania tècniques i eines per a la recerca d'ocupació i la superació dels processos de selecció de personal. Torna el cicle Teatre Polític amb l'obra El Crèdit. L'Auditori Pedro Mercader de Benicarló acollirà aquest divendres la representació de l'espectacle El Crèdit dins del cicle Teatre Polític. Es tracta d'una comèdia de Jordi Galceran dirigida per Sergi Belbel, interpretada per Joan Miquel Reig i Tomàs Mestre. Per cert, dissabte, l'Associació de Malalts d'Alzheimer programa un concert de Pep Jimeno Botifarra també a l'Auditori Benicarlando. Sant Jordi engega una campanya de prevenció sobre el mosquit tigre. La campanya inclou la distribució de material informatiu i fullets com un tríptic del Servei Provincial de Plagues editat per la Diputació de Castelló, en el qual s'arreplega un manual de bones pràctiques en els municipis per al control del mosquit tigre. Els alumnes del Col·legi Francesc Català aprenen seguretat vial amb la policia local de Benicarló. Els alumnes han pogut aprendre les principals normes de tràfic, com creuar els passos per a vianants o com utilitzar correctament els sistemes de retenció infantil. La Fundació Caixa Vinaròs inaugura demà a les 19:30 l'exposició Apunte sobre una història castrada d'Ainhoa Naut. D'altra banda, dissabte a les 19 hores s'organitza una audició del grup de cambra de saxos de l'Escola de Música de la Societat Musical Aliança de Vinaròs. La policia local de Vinaròs informa que des d'avui en aproximadament 4 dies tenen lloc les obres de millora de l'asfaltat al carrer Sant Cristòfol. Per aquest motiu es tallarà el trànsit de vehicles en la següent direcció. Des de la plaça de Jovellar en direcció a la plaça de Tres Reis. Es deixarà un sol sentit de circulació per als vehicles en aquest tram. És a dir, en direcció sud podran circular els vehicles des de la plaça dels Tres Reis fins a la plaça Jovellar. Els taxis hauran així mateix d'entrar des de la plaça dels Tres Reis i estacionar en la seva parada en sentit sud. Esports. Aquest dissabte 28 de maig es celebrarà la festa final de les escoles esportives de Vinaròs. L'esdeveniment es durà a terme a l'estadi de la ciutat esportiva a partir de les 10:30. Hi haurà un circuit esportiu i recreatiu amb múltiples activitats per a menors d'entre 4 i 12 anys. Són les 12:34 del matí. A continuació anem a fer una ullada al temps, però també a les temperatures, gràcies a la informació que cada dia ens facilita meteoclimàtic.net i també a EMET. A Vinaròs la temperatura mínima ha sigut de 13,1 graus, la màxima situa al voltant dels 19,9. A Benicarló els termòmetres marquen una mínima de 14 i una màxima de 20,2. Mentre que a Peníscola la temperatura mínima enregistrada per la càmera web del Gran Hotel ha sigut de 13,2, la màxima brega els 19,8. Finalment, a Morella han tingut una mínima de 10,5 i una màxima en aquests moments de 15,3. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel molt nuvolós pel matí i assolellat però amb núvols alts per la tarda. Les temperatures bregaran els 15 de mínima i els 21 de màxima. A l'interior, a la comarca dels Ports, mateix pronòstic que al litoral. Cel nuvolós pel matí i assolellat però amb núvols alts per la tarda. Temperatures entre els 10 graus de mínima i els 20 de màxima. 12:35, coneixem la informació del trànsit gràcies a la DGT, que ens informa que en aquests moments hi ha obres a l'AP7 als municipis de Santa Magdalena i també Vinaròs. A la resta de carreteres de la nostra xarxa viària comarcal, normalitat. Amb tot i això, recordeu que cal extremar les precaucions sempre al volant i, si és necessari, reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat entre vehicles. Són les 12:35 del matí. Comencem.
La mañana. Cope Vinaròs. Estar informado.
I avui volem obrir la mañana de Cope en el Maestra parlant d'economia, parlant de la butxaca dels vinarosencs, perquè s'han donat a conèixer una sèrie de novetats en matèria fiscal per als contribuents de la ciutat de Vinaròs. Tenim a nosaltres a Maria Cano, que és la regidora d'Ocupació i Hisenda a l'Ajuntament de Vinaròs. Maria, muy buenos días.
Buenos días, Laura.
Tenemos novedades y, sobre todo, cuando aún no le tocan el bolsillo, quiere saber al dedillo qué implica eso, evidentemente, a la hora de pagar impuestos, ¿no? O dejar de pagarlos en cualquier caso. Hablamos, si te parece, primero que nada, de una revisión que se está produciendo del catastro, porque son muchos los vinarocenses que se han preocupado debido a que han recibido una serie de documentación por parte de la Diputación de Castellón. ¿No es así?
Exacto, sí. Bueno, lo que se ha llevado a cabo fue por parte de Catastro, en este caso que es el Ministerio de Hacienda. Al Ayuntamiento se le pidió un permiso para poder hacer esta revisión. Este permiso se pidió el año pasado, cuando aún estaba el otro equipo de gobierno. Entiendo que si nos hubiese llegado a nosotros se hubiese hecho exactamente igual, ya que la orden viene del Ministerio. Entonces, lo que se hizo con esta revisión es, Catastro fue revisando las parcelas del municipio y donde había habido alguna construcción o algún una piscina, por ejemplo, o algún almacén que no estaba comunicado esa modificación a Catastro, pues se le llegó una notificación y ahora les llega el pago de 4 años, desde 2012 hasta el 2015. Entonces, una vez llega esta carta, muchos vecinos se han mostrado pues inquietos, porque claro, son 4 años de pago más el aumento de la valoración respecto a este año. Muchos han venido al ayuntamiento a preguntar el porqué y pues nosotros al final lo que les podemos decir es que es una valoración que viene directamente del Ministerio de Hacienda, de Catastro, que nosotros no tenemos nada que ver, es una cosa que se hace aleatoriamente cada cierto tiempo para regularizar el estado de estos terrenos o de estas edificaciones. Y que si tienen algún tipo de consulta o algún tipo de necesitan algún tipo de cosas, sí que pueden pasar por el ayuntamiento, que siempre se les atenderá, pero donde mejor se les atenderá o donde se les dará más información es en Diputación, porque tienen una relación mejor con lo que es el tema de Catastro.
La verdad es que estas cosas pican, a mí que me ha pasado, ¿no? Esto de que te hagan la revisión, lo más recomendable es sobre todo acudir, ¿no?, al servicio de recaudación de la Diputación de Castellón, que es quienes informan y quien además ofrece la posibilidad de poder a lo mejor aplazar o fraccionar los pagos, porque claro, 4 años, evidentemente, pues las cantidades ahora a sumar son, entiendo yo, importantes. Por otro lado, también tenéis una novedad respecto a los PAIS, en este caso estamos hablando de una mejora a la baja, ¿no?, para los contribuyentes.
Exacto. Bueno, eso es una buena noticia para aquellos contribuyentes que estaban en algún PAI que aún no estaba, es decir, que aún estaba, los terrenos aún estaban en blanco, que no había ninguna urbanización y estaba planificado. Por lo tanto, estos terrenos, en vez de ser urbanos, pasarán o a urbanizables o a rústicos. Es decir, el contribuyente verá una bajada de sus impuestos. También comentar que ahora, a partir del 5 de mayo, se ha empezado a enviar ya la carta de pago del primer tramo del IBI, y a estas personas que están en esta revalorización a la baja no les va a llegar, porque ni el Ayuntamiento ni Diputación tenemos aún la valoración final de Catastro. Es decir, aún no sabemos la cantidad que va a disminuir la recaudación del IBI. No sabemos qué cantidades tenemos que cobrar. Por lo tanto, sería una tontería sacarlo al cobro y luego hacer las devoluciones. Por lo tanto, desde Diputación, y para ser algo igual en toda la provincia, lo que se va a hacer es paralizar estos tributos hasta que tengamos la valoración final de Catastro.
Por otro lado, también han finalizado esta misma semana los talleres para el fomento de la ocupación programados dentro de este primer semestre del año. ¿Cuál es el balance que hacéis, María?
Pues la verdad que muy bien. Estos cursos son, bueno, como toda la formación va muy bien y, como yo digo siempre, no solo por lo que es el curso, sino por conocer a gente e involucrarte un poquito más y salir un poco de casa, ¿no?, cuando te encuentras sin trabajo. Entonces, la verdad que al final se nos cancelaron algunos cursos porque desde Diputación hubo algún problema y solo se llevaron a cabo 3 de los 6 que teníamos programados, pero la verdad que estamos muy contentos y esperamos que estos 3 cursos se hagan más adelante después del verano porque creemos que en verano tiene menos efectividad, ya que mucha gente trabaja, que es el momento donde se encuentra trabajo, y porque mucha gente pues se va de vacaciones con los niños y tal. Entonces, estos cursos que se dejaron de hacer porque desde Diputación no se pudo, intentaremos volverlos a hacer en septiembre.
Recordemos que además se tratan de herramientas muy importantes porque algunos, por ejemplo, de los talleres ayudaban a cómo superar el miedo a lo mejor a una entrevista personal, que es quizá, ¿no?, lo que más le afronta a uno a la hora de pedir trabajo, o redes sociales y ocupación, o por ejemplo también hubo otro taller sobre mujeres y ocupación. ¿Cuál ha sido el más demandado, María?
Pues la verdad que, bueno, el que más personas necesitaba, porque claro, tienen un cupo, ¿no? Tienes un mínimo y un máximo. El que tenía un mínimo más alto era el taller de dones y ocupación, por lo tanto, este es el que más número de personas ha tenido. Pero la verdad que por igual, ¿no? Han sido unos talleres que han estado muy bien. La pena ha sido los que no se han podido hacer porque también tenía mucha gente apuntada. Así que la verdad que es una valoración muy, muy positiva de estos talleres, y cada vez que salgan desde el ayuntamiento se van a pedir porque creemos que funcionan y que son necesarios.
María Cano, concejala de Ocupación y Hacienda en el Ayuntamiento de Vinaroz. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muchas gracias a ti, Laura.
La mañana. COPE Vinaroz. Estar informado.
L'últim estudi d'audiència en diu que més de 60.000 persones ens segueixen diàriament, convertint a Canal 56 en líder d'audiència. Amb una trajectòria de quasi 40 anys, Canal 56 s'ha convertit en tota una referència informativa, sent l'opció audiovisual preferida. Canal 56, creixent dia a dia gràcies a tu.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
¿Sabías que ciertos carburantes dejan suciedad en el motor de tu coche? Es como si arrastraras un ancla. ¡Un enorme ancla! En cambio, los nuevos carburantes PT con tecnología Active limpian el motor y te permiten recorrer más kilómetros por depósito. Carburantes BP, mejor que nunca. Más información en estaciones de servicio bp.es.
Novenas jornadas de la cocina de la Fideuá en Vinaroz, del 29 de abril al 12 de junio. Prueba los menús de nuestros restaurantes y reserva ticket para una visita guiada al puerto y al mercado los días 21 de mayo y 4 de junio. Más info en turisme.vinaroz.es. Vinaroz es turismo, es gastronomía.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Te contem a continuació des de la mañana de COPE en la Maestra que han començat els treballs de rehabilitació de la caserna del Pebret, en ple paratge natural de la Serra d'Irta, a la localitat de Peñíscola. Tenim amb nosaltres el regidor d'Urbanisme, Romualdo Forner. Romualdo, molt bon dia.
Molt bon dia, molt bon dia.
Han començat unes obres molt demandades, sobretot perquè permetran d'alguna manera també dinamitzar el turisme nàutic al que és la zona del Parc Natural de la Serra d'Irta. No és així?
Efectivament, gràcies al pla de competitivitat que duem en Peñíscola, Benicarló i l'Estat, pues s'estan realitzant una sèrie d'obres tant a Benicarló com al municipi de Peñíscola. I el pla de competitivitat ja està acabant, perquè ha tingut un termini de duració bastant llarg, però està en l'última etapa, i ara s'està executant precisament aquesta obra, una obra que tenia una possibilitat de sortida de gairebé 300.000 euros i que al final s'ha adjudicat a la baixa per una quantitat més reduïda.
Compte, Romualdo, quin tipus de treball s'estan executant?
Pues ara estan executant uns treballs de consolidació del que és el perímetre de la construcció. És una construcció antiga de factura de principi del segle XX, i el que se tracta és de que aquelles parets de pedra pues, queden perfectament consolidades, s'anillarà la part superior perquè una part de la teulada desapareix, a una part de l'edifici de dues altures, esta part de dues altures se refarà la teulada, i dins hi haurà una àrea administrativa, i l'àrea que es quedarà sense teulada serà un pati interior que estarà semicobert per una pèrgola de fusta i donar la sensació d'un pati interior. Se faran les obres també de ficar finestres i portes a tot l'entorn i es quedarà preparat com per a que sigui un espai dedicat pues, un punt de descans, un punt de sombra, un punt d'aigua, un punt d'informació. Jo crec que això pot obrir les portes a diferents possibilitats informatives de la Serra d'Irta, lligades també a l'activitat nàutica i, per supost, al propi parc natural de la Serra d'Irta. I també ens generarà expectatives de poder apostar per tindre una bandera blava més al nostre municipi.
Ojalà no se poguera produir, perquè aquest és un paratge, la veritat, que magnífic, un entorn privilegiat del que podem disfrutar la gent d'aquestes terres i que es millora gràcies al condicionament d'aquesta antiga caserna. Per a quan teniu previst que finalitzen les obres, Romualdo?
Pues si tot va bé, jo calculo que el mes de juliol aproximadament seria tot perfectament finiquitat. És una obra que s'ha de fer de pressa, és una obra relativament senzilla, però s'ha d'acabar perquè estem a les últimes, a l'última fase del pla de competitivitat i tenim unes dates per entregar l'obra. Esperem complir el termini i que aquesta obra pugui ser una millora que, de fet, tots els amants de la naturalesa i de les activitats nàutiques l'hauran de disfrutar. I, sobretot, si ens pot generar una expectativa de que fins i tot puguem tenir una tercera platja en bandera blava, i especialment aquesta platja tan meravellosa que està dins d'un entorn com és el parc natural de la Serra d'Irta.
Don Romualdo Forner, regidor d'Urbanisme a l'Ajuntament de Peñíscola, moltes gràcies per atendre'ns. Molt bon dia.
Molt bon dia. Gràcies a vosaltres.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Se ha hecho una buena herida. Le hemos tenido que dar 30 puntos.
¡Toma! ¿Puedo canjearlos por unas gafas de sol?
No te confundas. Solo en las estaciones de servicio BP tus puntos tienen premio instantáneo. Solicita gratis tu tarjeta Mi BP. Consigue regalos y descuentos inmediatos. Y además ahorra en cada repostaje. BP, mejor que nunca. Más información en mibp.es.
L'últim estudi d'audiència diu que més de 60.000 persones ens segueixen diàriament, convertint a Canal 56 en líder d'audiència. Amb una trajectòria de quasi 40 anys, Canal 56 s'ha convertit en tota una referència informativa, sent l'opció audiovisual preferida. Canal 56, creixent dia a dia gràcies a tu.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
La mañana. Cope Vigaros. Estar informado.
Aquest punt de la mañana de Cope en el Maestrat te contem que el municipi de Sant Jordi ha citat a 14 municipis per tal de promocionar de forma conjunta tant el sol com també l'oferta esportiva del golf. Serà en una activitat que han organitzat per al pròxim dilluns, dia 30 de maig. Tenim a nosaltres a Ivan Sánchez, que és l'alcalde de Sant Jordi. Ivan, molt bon dia.
Molt bon dia.
Primer que res, conta'ns com naix la idea o com sorgís la idea de promocionar d'una banda el sol i de l'altra, evidentment, també el turisme esportiu de golf, que és el que vosaltres sou abanderats de cara a aquest dia 30 de maig.
Bueno, la idea sorgís perquè Sant Jordi té un camp de golf que ara està considerat un dels millors a nivell nacional. Estem negociant en diferents turoperadors de diferents països pues el que puguem dur pues aquesta gent no només a un turisme de sol, sinó de sol i d'esport, i el que volem pues, és implicar els municipis veïns per a que també puguen aprofitar-se, no, de pues, d'aquestes negociacions que estem duent a través de Panoràmica i l'Ajuntament, pues per a que el turista no només vinga a jugar a golf, sinó pues, que jugui a golf i conegui una mica pues, el nostre territori.
És a dir, que seria una jornada de promoció conjunta. D'una banda, no, vosaltres promocioneu el turisme esportiu, el que són les instal·lacions de panoràmica golf, i d'altra, els municipis de la nostra comarca que acudiran a aquesta jornada de portes obertes podran promocionar-se ells mateixos entre els propis turistes, no?
Sí, el que volem una mica és veure lo que pensen, no, els responsables dels altres municipis, veure quines línies de treball podem obrir tant en els pobles menús com Sant Jordi d'interior i en els pobles de costa i oferir-los, no, aquestes portes obertes i una mica els projectes que tenim encaminats, perquè no només ja és el turisme de golf, sinó el que fem és aprofitar diferents eventos, doncs com els que tenim ara, una volta ciclista a nivell autonòmic, una fira de la casa nacional, la Night Cup que fem en guanya ahir entre Vinaròs i Panoràmica, que dormen ahir tots els equips, i el que volem és veure, pues, bueno, aquestes inquietuds dels altres ajuntaments en els seus alcaldes, pues, per a començar ja a obrir projectes en cada un d'ells i, bueno, aprofitar-los, no, d'aquest turisme que té el camp de golf.
Quines seran les localitats que participaran en aquestes jornades, Ivan?
Bé, doncs hem agafat una mica els municipis que estan al voltant de Sant Jordi i el Camp de Golf i que ja, d'una manera o una altra, no, ja estan implicats, o bé perquè ja tenen socis en el mateix Camp de Golf o perquè tenen un vincle directe. Són Ulldecona, La Sénia i Alcanar, Vinaròs, Benicarló, Peníscola i després els pobles d'interior, Sant Jordi, Xerro, Sei, Traiguera, La Jana, Càlig i Cervera. Crec que no m'he dit això, i Canet.
També voleu apropar el turisme de golf als escolars de les nostres comarques. Heu previst una sèrie d'accions, no?, precisament en aquest sentit.
Sí, el que se pretén és, jo crec que crear dos línies diferenciades, no? Una mica, aquest turista estranger que ve europeu, que ve a jugar a golf, que puga conèixer, pues, la gastronomia, la cultura, el patrimoni de tota la comarca o de les comarques, i després una línia de treball enfocada en els propis veïns dels pobres de la comarca mateix, no? Ja siguen xiquets, ja siguen gent major, que puguen conèixer el que és el golf, pues, a través d'aquestes escoles d'estiu o cursos intensius que ja estem organitzant des de l'estiu passat.
Sí, perquè jo diria, i crec que si no me corregeixes, que el golf és precisament a la nostra comarca ese gran desconegut, no? Ese esport que pareix que és minoritari i que sembla que és la gent de fora la que té que vindre a practicar-lo quan tenim així un gran potencial, no?, que se podria practicar i potenciar més, no?
Sí, ara el que estem fent és una labor de donar a conèixer les instal·lacions a aquests pobles veïns i, clar, pues, la gent se queda una mica assombrada de dir, això fa 20 anys que està...
I no ho coneixíem.
I no ho sabíem, això és.
La veritat és que sí, i si no, de totes maneres, que no siga practicar esport, un pot anar a relaxar-se a Panoràmica Golf, que ja dic jo que la veritat que s'està de meravella allí al solet i gaudint de les instal·lacions. D'altra banda, anem a parlar també del Mosquit Tigre. Heu engegat una campanya de promoció i sobretot d'informació de tot allò que no se deu de fer, sobretot a nivell particular, per tal d'evitar la proliferació del Mosquit Tigre, no, Ivan?
Sí, una mica en línia en la Diputació i la Conselleria, els cursos que han fet i les xerrades amb els seus tècnics, pues l'Ajuntament ha volgut, no, pues, implantar aquestes xarles tant en Sant Jordi, en el casc urbà, com en Panoràmica, o, pues, on hi ha molta zona verda i molts de llacs, i el que farà, pues, és ja conscienciar, no, als veïns, aquesta participació ciutadana, pues, per a minvar una mica, no, aquesta densitat de mosquits tigre, per a, més que res, per als propis veïns i aquests turistes que estàvem parlant antes, pues que quan vinguin a l'estiu, pues, se sentien còmodos i no siga una molèstia que cause, no, el que ja no vinguin més.
Suposo que tríptics informatius seran els que heu, d'alguna manera, repartit per les cases i per les vivendes, no?
Sí, s'han fet uns tríptics que ens ha facilitat Diputació, i a través d'aquestes recomanacions, pues, basem les nostres xarxes en els nostres tècnics per a conscienciar, no, i donar informació als nostres veïns.
Doncs Ivan Sánchez, alcalde de Sant Jordi, moltes gràcies per atendre'ns i molt bon dia.
Moltes gràcies i bon dia.
La mañana en el Maestrat. Laura Puig.
Se ha hecho una buena herida. Le hemos tenido que dar 30 puntos.
¡Toma! ¿Puedo canjearlos por unas gafas de sol?
No te confundas. Solo en las estaciones de servicio BP tus puntos tienen premio instantáneo. Solicita gratis tu tarjeta Mi BP. Consigue regalos y descuentos inmediatos. Y además ahorra en cada repostaje. BP, mejor que nunca. Más información en mibp.es.
Novenes jornades de cuina de la Fideuà Vinaròs. Del 29 d'abril al 12 de juny. Tasta els menús als nostres restaurants i reserva tiquet per a una visita guiada al port i al mercat els dies 21 de maig i 4 de juny. Més info a turisme.vinaròs.es. Vinaròs és turisme, és gastronomia.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
L'últim estudi d'audiència diu que més de 60.000 persones ens segueixen diàriament, convertint a Canal 56 en líder d'audiència. Amb una trajectòria de quasi 40 anys, Canal 56 s'ha convertit en tota una referència informativa, sent l'opció audiovisual preferida. Canal 56, creixent dia a dia gràcies a tu.
La mañana. Cope Vinaròs. Estar informado.
Són les 12:56 minuts del matí. Te contem a continuació que a la Diputació de Castelló s'ha presentat la campanya d'impuls de la cultura tradicional de la mà de Xarxa Teatre. I per què te contem això? Doncs perquè precisament serà Peñíscola el lloc on s'iniciarà aquesta campanya. El pròxim dissabte 28 de maig a Peñíscola tindrà lloc, com dic, la primera campanya d'impuls de la cultura tradicional a la província i vindrà de la mà de Xarxa Teatre. Reconegut aquest any com a una distinció provincial al mèrit de les arts. Es tracta d'un programa d'un total de 8 actuacions de l'espectacle El Dolçainer de Tales, que recorrerà totes les comarques castellonenques amb la idea de donar a conèixer les tradicions populars de la província, dinamitzar així l'activitat cultural dels municipis i que suposa també un estímul a la dinamització econòmica i turística de la província. Així ho ha explicat aquest matí el vicepresident provincial i diputat de Cultura Vicent Sales en la presentació de la campanya aquest matí a les aules. En aquest sentit, Sales ha destacat que des del govern provincial aspiren a més a enfocar aquestes accions culturals com a motor de l'impuls turístic i sobretot dinamitzador de l'economia local. En l'ordre d'actuacions, per si et perds la de Peñíscola, que recordem serà aquest dissabte 28 de maig, és el següent. El 2 de juliol a Catí, a la comarca de al Maestrat. El 9 de juliol a la Todolella, a Els Ports. El dia 16 de juliol li toca el torn a Montanejos, a l'Alto Mijares. El 24 de juliol a Les Useres, a la comarca de l'Alcalatén. El 30 de juliol a Tales, a la Plana Baixa. El 7 d'agost a Viver, que és la comarca del Alto Palància. I concluirà aquest recorregut de Xarxa Teatre a la localitat de Torreblanca, a la Plana Alta, el dia 13 d'agost. Recordem, doncs, que el Dolçainer de Tales s'interpretarà aquest dissabte 28 de maig, concretament a Peñíscola, al castell, dins de les activitats també de dinamització del castell de Peñíscola, organitzades per la Diputació de Castelló. Seguim a la mañana de COPE en el Maestrat.
¿Sabías que ciertos carburantes dejan suciedad en el motor de tu coche? Es como si arrastraras un ancla. ¡Un enorme ancla! En cambio, los nuevos carburantes Pepe con tecnología Active limpian el motor y te permiten recorrer más kilómetros por depósito. Carburantes Pepe, mejor que nunca. Más información en estaciones de servicio bp.es.
En Foster's Hollywood te invitamos a cerveza. Si tienes más de 18 años y pides una MAU con tu comida o cena, las demás corren por nuestra cuenta.
Per cert, que no ho hem dit abans, l'hora de l'acte del Dolçainer de Tales és les 8 de la tarda. Recorda, a les 8 de la tarda al castell de Peníscola i amb entrada gratuïta fins a completar l'aforament al parc d'artilleria tindrà lloc el Dolçainer de Tales impulsat per la Diputació de Castelló. Arribem d'aquesta manera a la 1 de la tarda. Te quedes ara a la companyia dels serveis informatius de la cadena COPE, que ens actualitza la informació, ens conten el que passa a Espanya i al món. Nosaltres tornem de seguida sobre la 1 i 5 per a parlar de Peníscola i dels tresors pontificis del Papa Luna, dels relicaris. D'això en parlarem amb Juan Bautista Simó, que és el cronista oficial de Peníscola i president de l'associació Amics del Papa Luna. Fins ara.
Mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
Hola, què tal? Salutacions cordials de nou. És la 1 i 5 minuts de la tarda. Soc Laura Puig i estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Continues escoltant la mañana de COPE en el Maestrat, el programa que cada dia tracta de contarte tot allò que passa a la nostra comarca, a la comarca del Baix Maestrat. L'Associació d'Amics del Papa Luna de Peníscola prepara una jornada d'activitats acadèmiques després de la concessió de Vic als relicaris pontificis de Peníscola. Sobre això en parlarem a continuació amb Juan Bautista Simó, que és el president de l'entitat i cronista també oficial de la ciutat de Peníscola. De seguida entrem en matèria, però abans anem a actualitzar l'última hora informativa. Ho fem, com sempre, en titulars. Aprovat el projecte del nou gimnàs municipal d'Alcossebre, redactat pels serveis tècnics municipals, contempla la construcció d'un espai diàfan de 200 metres quadrats on s'ubicarà la sala de musculació amb les corresponents màquines i zona per activitats. L'adjudicació del projecte es realitzarà mitjançant invitació a les empreses de construcció locals per tal de generar ocupació i afavorir l'activitat econòmica al municipi. També es milloraran les instal·lacions esportives de la zona de les Fonts. Sant Jordi organitza per al proper dilluns 30 de maig una acció de promoció del turisme de sol i de golf. Participaran 14 municipis en una jornada de portes obertes a Panoràmica Golf per apropar aquest esport. També s'engegaran visites escolars de cara a la possible posada en marxa d'un campus d'estiu per als menuts de la casa al voltant d'aquest esport. Ho ha confirmat aquest mateix matí Ivan Sánchez, alcalde del municipi, a la mañana de COPE en el Maestrat. Avui a les 20 hores, assemblea mensual de tots i totes som vinaròs. Entre els punts de l'ordre del dia hi figura el pacte de les cavallerises, el resum de l'any dels regidors i política respecte a xarxes socials i mitjans de comunicació. Obertes les inscripcions per al torneig de pàdel de Santa Magdalena. L'esdeveniment esportiu es celebrarà entre el 27 de juny i el 16 de juliol i va dirigit tant a jugadors amateurs com professionals. I arrenca la setmana esportiva a Peníscola amb èxit de participació. En els pròxims dies continua la programació amb la Copa Pap Duomo de futbol sala, el bateig de busseig, els dos concursos de pesca i el Peníscola Triatló Basiliscus. És la 1 i 7 minuts de la tarda. Te contem a continuació que la temperatura màxima a hores d'ara a Vinaròs és de 20,1 graus. A Benicarló breguen els 21. La càmera web del Gran Hotel Peníscola enregistra una temperatura de 18,5. A Morella no sobrepassen el 16,6. Pel que fa al pronòstic del temps, l'Agència Estatal de Meteorologia preveu per a demà cel molt nuvolós pel matí i assolellat però amb núvols alts per la tarda. A l'interior, mateix pronòstic que a la costa. Sobre les carreteres, te contem que en aquests moments hi ha obres a la P7 a Santa Magdalena i Vinaròs. A la resta de carreteres de la nostra comarca, normalitat.
La mañana. COPE Vinaròs. Estar informado.
Ara a la mañana de COPE en el Maestrat, te contem que l'Associació Amics del Papa Luna està preparant una jornada d'activitats acadèmiques després de la concessió de Vic als relicaris pontificis de Peníscola. Tenim amb nosaltres a Juan Bautista Simó, que és el president d'aquesta entitat. Juan, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Esteu preparant una jornada d'activitats al voltant d'aquest Vic per tal de commemorar, no?, aquesta catalogació com a béns d'interès cultural i crec que serà el pròxim dia 3 de juny quan concentreu totes les activitats, no?
Efectivament, és el 3 de juny i no sols està lo del Vic, que per suposat és importantíssim, i volem donar-li tot el ressò, tot el mèrit que és acreedor. Però també aprofitem aquesta jornada perquè anualment l'associació distinguim a una entitat o a una persona, cada any una, distinguida per l'estima, per la valoració patrimonial, per la dedicació, etc., a la figura històrica de Benet XIII del Papa Luna. I aquest any, ja al final d'any, la Junta Directiva va proposar a l'Assemblea General, que van fer el mes de gener, i han distingit a la Diputació de Castelló, la Diputació Provincial de Castelló, per la proximitat amb l'associació, no? Ha col·laborat en l'edició del tomo 6è del Bulari, ha col·laborat en altres publicacions, com ara aquesta mateixa que farem commemorant el tema Vic, que és Relicarios Pontificios, i sobretot, ja dic, per l'àmplia dedicació i dimensió de la mateixa al castell del templari pontifici de Benet XIII, on la figura del Papa Luna reviu en diferents manifestacions museístiques i detalls de tot tipus en aquest futur que espera el castell i del qual ja s'està treballant, crec que en molt bon ritme i en una perspectiva inèdita, diferent i molt atractiva.
Però la veritat és que s'estan aconseguint, perdona aquest tall, Juan, molt bons resultats, no?, perquè veiem els caps de setmana i sobretot en aquestes visites que fan teatralitzades i tot això, que és moltíssima la gent que puja al castell, no?, gràcies a aquest tipus d'iniciatives.
Clar, suposo que això influeix molt i influirà, perquè el projecte museístic que estem portant, dic perquè a mi estic com a col·laborador, com a assessor, que s'està fent, crec que és sumament atractiu, donar una vessant inèdita, molt d'actualitat en les tecnologies actuals, etcètera, etcètera, i que sí que a la llarga augmentarà molt els visitants, moltíssim, penso jo. En quant a tot el que es fa ara, pues, també hi ha mostres de les cates arqueològiques que evidencien un passat que desconeixíem, cobert pel temps i per les pedres, i ara ha aparegut, i això de les visites aquestes que fan, pues, he llegit alguna cosa però no ho conec, però suposo que sí, que atrauen a molta gent.
Doncs enhorabona des d'ací a la Diputació de Castelló per aquest premi com a soci d'honor de l'Associació Amigos del Papa Luna. A mi m'agradaria que m'explicares, Juan, una mica quins són els actes que aneu a dur a terme, perquè a banda d'actes acadèmics hi hauran taules rodones, tindrem un sopar també en honor precisament d'aquest soci al que vosaltres li feu aquest merescut homenatge. Conta'ns.
Sí, per parts, no? A les 7 de la vesprada o de la tarda, en el Saló Gòtic del propi castell, farem tot la entrega del guardó de soci d'honor a la Diputació. Per suposat, pues, hi ha una sèrie de parlaments institucionals i de l'associació que cal organitzar encara. Després se lliure al president de la Diputació i vicepresidents, que suposo estaran en l'acte, la placa de soci d'honor, com fem cada any, i així en l'any primer, que va ser el 2010, vam fer soci d'honor a l'Ovidio Cuella, el gran investigador sobre el Bulari de Benet XIII. El segon any vam concedir també la distinció a una institució que era de la Diputació de Saragossa, la Institució Fernando el Católico, que és la editora científica de 5 volums del Bulari de Benet XIII. El 6è el vam fer nosaltres, aquí. L'any següent, el monsenyor Javier Salinas, que era llavors bisbe de Tortosa i era estat en Mallorca, va fer unes manifestacions molt simples, però carregades de significació i de veritat. No? Va dir que Benet XIII, com a papa, ell no el pot jutjar, ni ningú, la làpida del castell ja ho diu, no? El juí final descobrirà misteris de la història, però entenia que era un cristià modèlic, coherent amb el seu pensament, sumament savi, i que va obrar d'acord a la seva consciència en pro de la Iglesia, a la qual mai va ofensar ni va desprestigiar en res. Això va ser el mèrit perquè els amics del Papa Luna li considerem també la distinció. L'any següent, que era el 2013, se commemorava el 600 aniversari de la creació de la Universitat St. Andrews en Escòcia, una universitat encara de molt de prestigi. i l'equip rector va voler vindre a commemorar-ho aquí en Peníscola, motiu pel qual l'associació li va distingir també en soci d'honor. El 2014 seria una amiga, una amiga d'amics del Papa Luna i personal, professora de religió en el Miguel Servet de Saragossa, a l'Institut, i una coneixedora i possibilitadora dels grans triomfs que tenim en l'associació per la seva vinculació a l'Ovidio Cuella, sobretot. L'any passat vam fer soci d'honor el que va ser un dels fundadors i vicepresident de l'associació, el mossèn Manel Domènech, que es va jubilar i el vam fer soci d'honor. O sigui, són 6 i enguany el 7 és la Diputació. Doncs pues bé, farem això, la entrega del guardó, amb tot honor i tota simplesa, però amb molta cordialitat, i a continuació, això mateix en el castell, vaig seguint el programa, sí, farem la presentació del llibret, que té 64 pàgines, però està carregat d'il·lustracions a tot color, i inclús algunes vistes d'interioritats de les tres relíquies, de les tres peces, per quan els ha proporcionat en Gavi Piró, orfebre de l'orfebreria Piró de València, que la van restaurar les tres peces en el 2004, i ha sigut una col·laboració molt bona la que ens ha oferit, per quan es descobreix uns criteris de restauració i uns detalls gràfics de les mateixes que ens obrin una perspectiva que poques persones podien conèixer. Això estarà també en el llibre. Presentarem el llibre i tenim una salvedat, no? Tinc que dir que tot això és obert a tot el públic.
Que pot assistir qualsevol persona,
qualsevol, no? Mm-hmm. En el cartell que han ficat en algun lloc entrada al llibre. Pues ahir oferirem, regalarem com a commemoració del Vic aquesta publicació, que no és que sigui barata, però volem tindre aquest privilegi d'obsequiar la gent que són fidels i que venen a les nostres activitats, i espero que s'augmenten, en el regal del llibre a tots els assistents. Sols per esta vegada, lògicament. A canvi, demanem un euro, que farem entrega dels tots els euros que recollim a Càritas Parroquial de Peníscola.
Molt bona iniciativa, per tant, no? Que la gent, evidentment, dispose de tota la informació del que són els relicaris, però a canvi, aquest euro, precisament, donat a una bona causa.
Sí, és també simbòlic, però bueno, això és la nostra línia. Mira, l'associació va néixer cultural i ara ja li diem cultural i humanista. És humanista perquè la figura del Papa Luna, a mesura que la investiguem, la estudiem i anem difundint-la, veiem que té uns valors molts necessaris en la vida de sempre i molt més en l'actual. El valor de la fortalesa, de la saviesa, de la fidelitat, totes aquestes coses, l'honestitat, el treball inquebrantable a la seva consciència. Tot això creiem que dona un exemple a seguir i per això ja ens hem afegit, a més de cultural, humanista. Bé, pues després de l'acte este d'entrega del llibret i presentació, que direm unes paraules, acabarem l'acte en el castell i baixarem al temple parroquial. El temple parroquial ho fem allí a partir dels 8:30, per quan les tres peces d'orfebreria litúrgica pontifícia medieval d'excel·lència, d'un mèrit històric, artístic i també sentimental extraordinari, estan al·lojades en el temple parroquial. Ja vam elaborar o construir un armari en un cristal d'estos de pam i mig de doble i totes aquestes coses perquè no puguen ser molestades. Oferirem la possibilitat a la gent de que les vegi de prop, les traurem, suposo, a l'altar. I allí, a més de la visita guiada i comentar, oferirem una taula rodona on participaran l'amic del Papa Luna i personal, Arturo Zaragoza Catalán, inspector del patrimoni artístic de la nostra Generalitat i també és membre de les Acadèmies de Belles Arts de Sant Carlos de València i Sant Fernando de Madrid. Ell ens parlarà del significat, de la transcendència, de la dificultat que comporta aconseguir que unes peces d'orfebreria, que n'hi ha tantes, siguin declarades Vic. O sigui, que ha sigut una trajectòria d'investigació i de sort també, per què no?
A grans trets, quina seria la singularitat d'aquestes tres peces, Juan?
Bueno, singularitats o especificitats hi ha diverses. Mira, una és que les tres han sigut utilitzades els papes de Pellisco, els papes del Pellisco són primer Bene 13, i quan va morir Bene 13, en 1423, ahir se va celebrar el 900, 93 anys, crec que és, de la seva mort, va deixar escrit en el seu testament que com era el papa legal, el papa autèntic, els seus poquets cardenals que tenia en Peníscola, que procedisqueren a la elecció del successor, i així no va ser. Se va elegir aquell Sánchez Muñoz, un eclesiàstic turolense, de Terol, per a que fos papa. Va prendre el nom de Clement VIII, i este també, a imatge i semejança del seu antecessor, en el 13, va voler tindre un relicari amb el seu escut i amb el seu prestigi i el seu record. I va regalar també al poble aquest relicari, aquest Lignus Crucis, que són la creu processional de Bene 13 i el calze, més el relicari de Clement VIII, configuren aquest tresor papal de Peníscola. El mero fet d'haver-se usat pels papes en les seues litúrgies habituals li concedeix una singularitat, però més especificitats són, per exemple, en la creu processional està feta de cristal de roca, que en l'edat mitjana era un dels atractius més de luxe, més cars. La pedra se tallava en Alemanya en un sistema determinat, en peces que tindrien que ensamblar-se després, s'exportava per Venècia, venia aquí a Espanya, i aquí en els tallers d'orfebreria de Sant Mateu, una altra especificitat, tenim documentat, està el sell o la marca, tant en el calze com en la creu processional del Papa Luna, del punçó, marca, senyal de Sant Mateu, que entonces se representava per cent, S-E-N, cent, de Sant Mateu, i allí s'engarçava i tal. A més, del cristal de roca, pues, tenien esmalts, alguns encara queden, els escuts heràldics pontificis dels respectius papes, també dos d'elles, com és la creu processional i el relicari de Clement VIII, allotgen en el seu interior, en una teca, en un precinte, un poc de la creu on Crist va ser crucifixat. Per quan, i esta és una altra especificitat, aquestes relíquies, en aquest cas de la creu, o d'altres sants o santes, resulta que els templers, ho aportem també en aquest treball, i en aquest l'informe que vam fer en el seu moment, els templers, quan van estar en Peníscola, a pesar dels pocs anys, van acumular una gran quantitat de relíquies que tenien al castell. I aquí dir que a l'edat mitjana i durant molts segles, les relíquies eren un atractiu poderosíssim per als cristians. Era una promoció extraordinària. I els templers que construïren l'actual castell van voler també convertir-lo en centre d'atracció espiritual, que peregrins i cristians de tot arreu pogueren anar al castell per a conèixer, per a venerar aquestes relíquies. Quan se va extingir l'orden, a partir de 1307, oficialment 1312, tot el que havia al castell, que era moltíssim i molt ric, tant en pedres precioses com metals nobles, com llibres, documents, etc., tot això va ser escrimat pel rei Jaume II. Moltes peces se sap inclús on van anar a parar. Però les relíquies
se van quedar.
O bé estaven ben guardades o no les van voler, se van quedar. I el papa Luna, ja en el seu soterrament al castell de Peníscola en 1423, va voler estar rodejat de les relíquies quan va morir en 1423. I després, en 1430, va ser traslladat els seus restes mortals a Illueca, a la província de Saragossa, on està el castell Palau de Luna, que és on va néixer. I les relíquies van passar a poder del seu successor, el Clement VIII. Seguint totes aquestes pistes, també li van anar a parar de relíquies a l'església patronal de Peníscola, que són encara tenim algun relicari, com de Sant Antoni Abat i d'altres quatre sants. Però aquestes que estan en les peces d'orfebreria que estem comentant van ser obtingudes precisament d'aquest fons de relíquies que els templers van establir en Peníscola.
Interessant, la veritat,
sí,
tot això al voltant.
Sí, hi ha molts altres detalls que ho expliquem en el llibre i ho il·lustrem en imatges.
Que n'hi ha que anar, la presentació d'aquest llibre a la taula rodona, sobretot per als amants de la història, perquè suposo que serà Juan també un dels que explicarà també pues, diferents anècdotes con les que acabem de sentir ara en aquests moments. Un plaer, com sempre, Juan, parlar amb tu. Eres un llibre obert sobre la història del Papaluna i la veritat que ens encanta que ens expliques, perquè cada vegada que parlem amb tu descobrim una nova anècdota al voltant dels misteris i l'obra, no? I vida també d'aquest controvertit papa que tu sempre dius que no se li ha agraït mai, no? Tot allò que ha fet, evident, per l'Església també i per la ciutat de Peníscola. No? Sempre ha sigut una figura una mica controvertida, no, Juan?
Polèmica, però universalment coneguda, que cada vegada tenim l'addicció de més persones i més institucions que estem tractant de reivindicar, no la seva legitimitat, que qualsevol que l'estudia la veu evident, sinó la seva manifestació humana extraordinària, i crec que això ja val la pena lluitar per ell.
Per cert, Juan, com va el tema del museu? Per a quan hi ha l'obertura i a la Casa de l'Aigua?
Bueno, no és museu.
Bueno, exposició...
La Casa de l'Aigua és un lloc que demanarem perquè, entre altres coses, l'al·ludit Ovidio Cuella Esteban, el més gran investigador, i ho dic en plena consciència, de tots els temps en l'Arxiu Vaticà de Benet XIII, 25.000 documents, butlles, han passat per les seues mans i les ha registrat, les ha resumit. Això ell ho té tot transcrit i és un tresor importantíssim. Han publicat 5 volums, tomos, i ne falten uns altres 6 a publicar, que el problema és a veure com s'aconsegueix la subvenció econòmica per a tirar endavant. Pues, este senyor, que té una biblioteca, el tresor de tota la seva vida, molt especialitzat en la figura i els detalls del Papa Luna, en diferents llengües, té documentació, ens ho ofereix a l'associació. Però perquè l'associació pugui tindre ser albacea d'aquest tresor, necessita que degudament, en un conveni com cal per a la conservació i manteniment, estigui allotjat en un edifici municipal.
Que és on està la Casa de l'Aigua, no?
Després demà pot desaparèixer, se pot acabar, però mai l'administració, ara es diu Ajuntament, de Peníscola, de qualsevol poble, perdurarà. Aleshores, al·legant aquest criteri i el tresor que significa tindre en Peníscola una biblioteca específica de les millors que hi haurà en el món, o la millor, dedicar a Benet XIII, és importantíssim. És un atractiu, una dignificació del personatge tan consustancial en Peníscola i que mos honrem en propagant-lo i difundir-lo per atraure el turisme, tot legítim i tot perfecte, però bé, també tenim que ser conseqüents. Doncs l'Ajuntament ens cedeix, però encara no tenim el conveni, i això local. Però això local resulta que han fet diverses reunions de la Junta Directiva i no tenim cadires on sentar-nos.
N'hi ha que dotar-lo, evidentment, de mobiliari.
Mobiliari, etcètera, etcètera. I això és el que estem negociant en l'Ajuntament, perquè el pressupost són quantitats enormes, i en la Diputació sobre la forma de poder-ho tirar endavant. Perquè, a més, de ficar la biblioteca i un dia a la setmana en la mateixa associació cuidarem d'obrir les portes, volem fer també un institut d'assessorament, siga estudiants, siga doctorandos, siga a escriptors, siga a historiadors, siga a curiosos, a empreses turístiques que vulguin propagar el bon nom de Benet XIII de Peníscola. Volem fer un centre documental, etcètera, etcètera. Volem fer moltes coses i tot això està un poc, no? En aquests moments està paralitzat perquè no podem obrir, si no ens podem reunir, però això té que ser el repte que tots els que estimem la cultura, estimem, valorem la importància de lo que significa tindre un papa tan universal i tan ric i que potenciem el bon nom de Peníscola, tenim que implicar-nos decididament en aquest projecte, perquè és molt gran i és molt important. I, bueno, i en això estem.
Doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns, Juan. No tenim ja temps per a més. Estaríem parlant no hores, sinó dies, sobre la figura del Papa Luna.
Fem-ho en petites dosis. Jo t'agraïm que esta possibilitat d'explicar aquestes coses i reitero l'oferiment d'amics del Papa Luna de que estos actes que anem a fer el dia 3, que és divendres, 3 de juny, estan oberts a tot el món, siga d'on siga i pense com pense. Per tant, estan convidats. I si venen, pues benvinguts seran. Moltíssimes gràcies a tu per tot.
Gràcies a tu, Juan. Molt bon dia. I com hem dit, no tenim temps per a més. Fins així l'edició d'avui de la Mañana de Cope en el Maestra. Tornem, com sempre, demà a partir de les 12:30 i al 101.6 de la freqüència modulada. Fins demà. Sigueu feliços. Adeu.